Això és Sense Nom, el programa cinematogràfic de Eixample Barcelona Ràdio. I avui estic molt ben acompanyat perquè avui estem tots. Avui el Mario no ens ha fallat, que la setmana passada no hi era. Estem a la setmana de Sant Jordi, llibres, roses
i cinema.
Sí, què tal, Aurora? Com va la setmana?
Molt bé, corrents, com sempre.
I tu, Mario?
Vale, d'acord.
Millor que
sí.
No diguis res.
Sí, jo només puc dir que vaig veure Cerdita.
Ja, Cerdita impressiona, eh? M'està trucant algú el telèfon, l'agafem en directe a veure què és?
Sí,
deu ser Movistar.
No, perquè no surt allò vermell de esto es spam.
Si contestes, el posem en directe i li posem en una prieta.
Rechazar.
Potser és algú que et vol fer una consulta.
Potser
però,
sí.
Però tenim una adreça de correu electrònic.
Sí, perquè el meu mòbil de moment no el dic aquí a lo loco.
No el donem.
No.
I l'adreça és info@videoinstant.net.
Sí, molt, molt net.
I
sí,
si voleu alguna pel·lícula, podeu anar a VideoInstant, que té més de 47.000 títols.
48.993. La vaig comptar al Guiller, les va estar comptant l'altre dia.
El Guiller l'altre dia va estar endreçant. No sé si va veure el vídeo, va estar endreçant totes les pel·lis UV aquestes.
Totes les de dibuixos...
Les UV aquestes de l'arxiu, que a vegades les hem de recol·locar i les hem de canviar per tenir més espai, perquè clar, amb les 47.000 hi ha al dintre del videoclub, el cine i la cafeteria, hi ha espai, però a vegades has de reorganitzar, doncs les va estar endreçant a les vacances de Setmana Santa. I per cert, abans que comencem, que això no estava al guió, el festival de VHS va anar superbé.
Molt bé, me n'alegro.
Va anar superbé. Per ser la primera vegada una assistència a públic entre el 75 i el 80% de totes les sessions, o sigui que estem molt contents, i el millor de tot és que la gent va sortir molt contenta del festival i tothom preguntava si l'any que ve repetiríem, o sigui que sí, l'any que ve repetirem.
Fas el festival beta.
No, perquè en beta queda molt poquet, eh?
Ah, bueno.
No pot ser en beta.
Bueno, i el Guille que va dir quan va arribar a la secció de pel·lícules X, mama, esto qué es?
No hi ha...
¿Esto cómo se ordena?
No tenim pel·lícules X i se ordena en la X, però no en tenim.
No tenim?
No.
Oh, pues vaya videoclub.
Tenim sessió de cinema eròtic, però...
Ah, bueno.
Perdoneu-me, però és que considero que el cinema porno no és cinema en si. O sigui, el guió sempre és el mateix.
Quasi.
Vale? Al final sempre és el mateix.
Hi ha molt poc guió.
Per això, al final sempre és el mateix i crec que no, aleshores no en tenim ja fa molt de temps.
Bueno, donem l'adreça de VideoInstant. Està Viladomat 239.
Exacte.
Telèfon 934-53-00.
934-53. Ah, vale, sí, 9-3-4 perquè és diferent. Vale.
5, com ho dius tu?
És que jo
93-453-0000.
Jo dic 93-453-0000. Perdó, és que sempre ho he dit així.
No, és que és com has de dir.
Cadú ho diu a la seva manera.
Amb el 934 dic, ui, què està passant?
No, però si es tingués que dir bé, es tindria que dir
934-530-000
más 0093 453-0000. Això és com es tindria que
ara ho sento per l'audiència,
ja
però
jo,
no s'han enterat del telèfon de cap manera.
No, sí, millor repetir, el dic jo.
Va, digue'l
tu. El telèfon de VideoInstant és el 93-453-0000. Esperem les vostres trucades.
Així,
gràcies.
El fill al cap és la que paga el telèfon i segur que se sap el número.
Siempre tenías tiempo para mí. No puedo creer que no vaya a volver a hablar contigo.
La tos no era de la pel·lícula.
No.
Quina pel·li és?
Això és Posición Infernal, El Despertar. On que la que estem sentint cantar és la Doris Day. No té res a veure. És una pel·lícula de terror, de possessions.
No, jo dient-se possessió infernal no ho havia pensat.
Jo tampoc, i menys per l'infernal.
Això li has de dir a la Lee Cronin, que és el director i el guionista. I és història de dues germanes separades que es retroben, però aquest detrobament es veu interromput pel sorgiment d'uns dimonis posseïdors de carn que les empenyen a una batalla per la supervivència mentre s'enfronten a la versió de la família més aterridora que es pugui imaginar.
Carai.
Això és una seqüela de la trilogia Evil Dead.
Sí, sí, que és super... La Possessió Infernal, la primera, és un clàssic del cinema de terror dels anys 80-90.
Sabeu si la Lisa Shutterland, que és una de les...
És la filla del Donald Shutterland, no? Jo també ho he pensat quan ho he llegit. Sí. Però dic, segur que l'Agustí ho sap, i ens ho diu.
Ho saps, Agustí?
Ho busquem la setmana que ve.
Efectivament.
Va, vaig a buscar-ho ara.
Bueno, doncs mentre continuarem amb una pel·lícula que és ja premonitòria del que ens passarà d'aquí uns mesos.
Sí.
El 1 al 17 de julio.
Es que nosotros nos vamos el 10.
Ah, pero esta no nos da otra opción.
¿Nos vamos a quedar con los abuelos en verano?
No, sí, cariño.
¡Aparta! ¡Talo!
¡No, que es mío! ¡Ella!
Es que no solo basta con criar a nuestros hijos, ahora también tenemos que criar a los tíos.
Mamá, ya hablamos mañana. He sido llegar y 5 horas de reunión.
¿Qué? ¿Que no he visto el gato?
He encargado un masaje validez.
Bueno, es una producció espanyola que es titula Vaya vacaciones, director Víctor García León. En el repartiment, Toni Acosta, Ernesto Sevilla, Tito Valverde, Gracia Olayo, Ramon Barea, Daniela Rubio, bueno, etcètera, etcètera. I és història de la Manuela i el José, que tenen els seus fills, però que sobretot idolatzen els seus nets. Què passa? Que se'n volen anar de vacances, però als fills els hi surt una cosa de feina i us podeu quedar vosaltres amb els fills i nosaltres anem a fer un viatge de feina? Què passa? Que aquest viatge no és de feina, sinó que els fills se'n van a Bali i els pares s'entenen que estan amb els nens. Bueno, i aquí ve el problema de...
Ve el lío, no?
Vaya vacaciones, una comèdia.
Jo tinc por de que sigui una continuïtat, o sigui, un cinema similar al Padre no hay más que uno. Sí, perquè a més el Santiago Segura també ha presentat una pel·lícula que segurament ens parles tu, Agustí, la setmana que ve o l'altra, perquè s'estrenarà d'aquí poc també, sí? sobre vacaciones,
sí,
però d'ell, o sigui, dirigida per ell, ¿vale? Ho vaig veure a Instagram i vaig estar a punt de posar mentre no sea com les altres, sí, si no, no cal. I després vaig veure aquesta, vull dir que m'imagino que faran com una mica de competència, i em fa una mica de por que sigui del mateix estil. Només puc dir uf.
És una comèdia de família.
Escolta, ara que esteu tots dos aquí, és una cosa que tenia ja feia dies que ho volia preguntar. Per què el so de les veus de les pel·lícules espanyoles és tan dolent? Perquè realment hi ha molts factors que no se'ls entén per res. No sé si és que vocalitzen malament o és que inclús el so de la pel·lícula és com un so molt fondo i que se senten com al cul.
Mira, jo és una cosa que els clients sovint ens ho diuen molt al videoclub, no d'ara, sinó de sempre. I alguna vegada jo una pel·lícula espanyola me l'he hagut de subtitular per entendre bé el que deien. Però és un tema de so i de sonidista. No és un tema de vocalitzar. Uh-huh. Vale? Alguna vegada sí, però a vegades també...
Per exemple, Mario Casas costa d'entendre-ho.
En Mario Casas ja no costa d'entendre perquè té un coach i ara ja ha canviat. Sí. És veritat que costava entendre. O sigui, algun actor sí que és veritat que pot tenir una manera d'interpretar que li pot costar més, que pot ser més difícil d'entendre, però és igual, parla un altre i també no se sent bé. Has de pujar molt el volum a vegades i no se sent bé. I és un tema de sonidisme, o sigui, de tècnic de so, de sonidisme, d'algunes pel·lícules espanyoles que no sé com s'ha de resoldre ni per què passa. I no sé si ells són conscients.
Jo crec que sí, perquè una vegada estan fent el passe de la pel·lícula...
No sé si són conscients,
no,
eh?
A vegades hi ha pel·lícules que hi ha un trosset que veus que l'han doblat després i es nota el canvi del som directe quan veus que hi ha algú que no s'ha sentit bé. Això sí que és... Sí.
Bueno, doncs pues ara anem a ser apicultors.
¿Por qué soy así?
¿Así como, cariño? Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos.
Per lei? Mai. Bueno, tenim una altra producció espanyola que aquesta sí que li agradarà.
Molt bonica aquesta pel·li.
20.000 espècies d'abejas, direcció i guió de l'Estíbaliz Uresola Salaguren, i és l'història de la Cocó de 8 anys que no encaixa les expectatives amb la resta de gent que la rodeja, perquè ella no entén com els altres l'anomenen Aitor. Ell és la Cocó. I aquí tota la història que la mare se'n va amb els seus germans amb ella, a casa de la mare, a fora al camp, també viu la tieta, que es dediquen a l'apicultura amb les abelles. I aquí tenim aquesta pel·lícula, 20.000 espècies d'abejas. amb una nena que fa
premiada,
no? Fàbula, sí, la nena
premiada a Berlín i a Màlaga, i jo tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula.
I la soltura de la nena quan va sortir a agafar el premi, dius, tan joveneta, quin desparpajo que té, sí, o sigui, sí. Ho té que fer bé aquesta nena.
¿Podría presentarme a Tchaikovsky? Quiero estudiar en el conservatorio.
¿El conservatorio? ¿Para qué? Le convendría más casarse.
Lo único que quiero es pasar mi vida con usted.
Mi situación es delicada. Tengo problemas financieros.
No es impedimento. Tengo una buena dote.
I ara ens ve una producció russo-francesa-suïssa, és un drama biogràfic, i la pel·lícula es diu La mujer de Tchaikovsky. En el repartiment tenim a l'Aliona Mikhailova. I de què va això? Pues és Rússia, estem al segle XIX, i l'Antonia Miliukova és una jove brillant que es casa amb el compositor Tchaikovsky perquè té una obsessió i una devoció per ell. I és capaç de suportar-ho tot per sempre romandre al costat del compositor.
Tot, tot.
Tot.
Tot, tot.
Vale.
Roman, tot, tot.
¿Hoy te han dado alguna nota?
Un 6 en mates.
¿Un 6? No está bien.
Si lo estás sabiendo que la media es de un 7.
Mira, sembla meu fill aquest nen.
Molt bo.
Diga... Su hijo está en un coma inducido. Su vida está en peligro.
Això no m'ha agradat, eh?
Bueno, ara aquí ens ve una producció francesa que és un dramón, L'habitación de las maravillas, direcció Lisa Zuelos. I és la història de la Telma, que fa un gir tràgic quan per un accident el seu fill Lluís, de 12 anys, pues es queda incapacitat. Llavors ella decideix despertar-lo per tots els mitjans que ella pugui.
Mira, m'està fent ganes de plorar, ja no
m'he de sentir-te. I agafa la idea de 10 coses que cal, que s'han de fer abans de que s'acabi el món, que ho va escriure el seu fill amb el seu diari. És un drama d'enfermetat, de família, pel·lícula francesa que ens posarà els pèls de punta.
No m'agrada.
Bueno, ja veurem si la veiem.
Sí, la veurem, però plorarem.
Si Michelle coge el ramo, el siguiente será este. Estarás apagada de por vida.
Ha sido un acto reflejo.
Ha sido el peor momento de la historia de las relaciones entre mujeres e idiotas como tú. Tienes un día para convencerme de que lo nuestro va a alguna parte. No llevo nada.
Mira, Agustí, acaben de dir les nostres relacions.
Sí, mira, ara ve la comèdia americana típica, Si quiero o no, direcció del Merkel Jacobs. I és història de la Michelle i l'Aden, que han arribat a un punt a la seva relació, que estan considerant seguir avançar, o sigui, casar-se. Llavors, què diuen? Doncs anem a juntar els nostres pares i que ens expliquin com ha sigut la seva vida.
És molt bo, perquè els pares...
Sí, i qui són els pares?
Puc dir qui són els pares, jo, sisplau? Sí, Diane Keaton, la reina de la comèdia. Susan Sarandon, la reina de tot. Richard Gere i William H. Massey. O sigui, els pares són tremendos.
Per el que pensen els pares,
sí, sí.
S'ha d'anar a veure aquesta pel·lícula.
Jo veuré aquesta pel·li.
Si quiero o no.
Sí, 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 totalment, eh?
Tu, com va dir, diràs que no, no cal que hi vagi.
No, ja veurem. Jo depèn si me la recomana l'Aurora o me la recomana
la Montse. Jo la veuré i després et dic.
Vale, gràcies.
¿Cómo has dicho que te llamas?
Whitney Elizabeth Houston.
Tu m'he sentit la veu i ja se'm foten els pèls de punta.
A mi també, t'ho prometo.
Hasta els cabells del cap que em queden menys.
Sí, estem a les estrenes de DVD i Blu-ray d'aquesta setmana. He escollit dues. La primera és aquesta pel·lícula biòpic, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. de l'any 2022, que bueno, parla sobre la Whitney Houston. Jo la veuré perquè he sigut molt fan tota la meva vida, i tot, gairebé totes les pel·lícules que ella ha protagonitzat, com la meravellosa El guardaespaldes amb el Kevin Costner,
alias El Picolín.
O sigui, m'agrada molt.
Un èxit mundial va ser guardaespaldes, sí, amb la música i tot.
Tot, la banda sonora és fantàstica. I llavors, bueno, aquesta és un biòpic sobre la cantant Whitney Houston. Diuen que és un retrat sense reserves de la complexa i multifacètica dona darrere de la qual va ser anomenada La Veu. Un repàs de la seva història des de que era una nena que cantava en un cor a Nova Jersey fins a convertir-se en una de les artistes de la música pop més reeixides, supervendes i premiades de tots els temps.
Whitney Houston.
Whitney Houston.
Me han puesto mucho nombre. Espadachín felino. El macho gato. El gato que susurraba la noche. Soy el gato con botas.
Aquí. Aquest és el gato con botas, Agustí.
El gato con botas, per si algú tenia dubtes.
El último deseo.
És el gato con botas, sí. És curiós perquè el gato con botas, bueno, és de la factoria DreamWorks, i aquesta és com la segona part, que és l'último deseo, i la primera la van fer el 2011. Vull dir que al final han trigat 11 anys.
Que aquest gato con botas va sortir a REC, va sortir el personatge, no? I d'aquí van fer la pel·lícula, potser?
Bueno, sortia un gato, sí, sortia un gat amb botes en el REC, sí. No sé si es referien al gato con botas.
No sé si té a veure amb això, però podria ser, eh?
El que em fa gràcia és que jo sempre havia sentit que els gatos tenen 7 vides, i aquí posa que
aquest
ha consumit 8 vides de les 9.
Sí, aquest en té més, perquè té botes.
Perquè és americà.
No, perquè porta botes, perquè és el gato con botas. I bé, aquesta pel·li que la van estrenar fa, jo crec que 2 mesos al cinema, i va ser un superèxit, doncs ja la podem trobar en DVD i en Blu-ray al videoclub, perquè ja ha sortit, o sigui que a venir a llogar-la i a veure-la.
Eso.
Què és això?
És el soroll que necessitem tots, eh? Veure-la.
Sí.
Tombats en una platja.
Sí.
Com se diu aquesta pel·lícula?
Estem ara a la secció de les crítiques.
Sí. Sundown?
La pel·lícula es diu... Sí, exacte, Sundown. I està dirigida per Michel Franco, que és un director mexicà. La pel·lícula és mexicana. I la protagonitza el Tim Roth i la Charlotte Gainsbourg.
Oh, la Charlotte Gainsbourg.
I el Tim Roth, que per mi sempre ha sigut un gran actor. No sé com explicar aquesta pel·li. O sigui...
Pues mira, digues el que és.
No, és que no vull llegir la sinopsi.
Bueno, aquí. Pues mira, és molt fàcil. Com... És una família que està de vacances a Mèxic, llavors per una cosa
no, això,
que passa...
Sí, però no vull explicar com et fa sentir aquesta pel·li. Perquè és una pel·lícula, o sigui, l'anterior pel·lícula d'aquest director, que es diu Nuevo Orden, que no sé si l'heu vista,
no.
apunta-la a Màrius, sisplau, per demanar-me-la, Nuevo Orden.
Nuevo Orden.
És una pel·lícula que a mi m'ha semblat brillant. Hi ha un casament a Mèxic de la classe alta, mentre que als carrers la gent s'està barallant, ¿vale? I aleshores de repente els que s'estan barallant arriben, entren de forma violenta al casament i es lia, bueno, brutal, i això, Nuevo Orden, ¿vale? Nuevo Orden. Aleshores aquest director ha fet aquesta pel·lícula i al final també és com, o sigui, és com reaccionen dues persones germanes davant d'un aconteixement molt greu que succeeix, però també hi ha violència perquè estan a Mèxic i estan en un lloc de vacances que al final és turístic, però després se'n van a una zona que no ho és tant, i també ens presenta la violència que hi ha al seu país, que jo imagino que aquest senyor, això, haver nascut en aquest país i en un país que és violent, México DF ja ho diuen, no? Li deu interessar posar-ho a les seves pel·lis, perquè n'ha fet dues i a les dues ho posa. I el personatge del Tim Roth és tan lineal que no ho és, però es presenta tan lineal a la pel·li que sembla que no li passi res, que és que et crea un estrès que no pots parar de veure la pel·li. O sigui, com si fos un thriller, sense arribar a ser un thriller, però la seva, o sigui, no entens per què li passa el que li està passant fins que ho entens, fins que t'ho expliquen. I aleshores és tan... Però tio, reacciona, que no et corre la sang, que no pots deixar de veure la pel·li perquè et crea una inquietud que l'has d'acompanyar. Està superbé, apunta-la també, sisplau.
Ja està apuntada.
Les dues. Nuevo Orden i Sundown, sí, les dues.
Vale, gràcies. No tinc tant de boli, però bueno.
Jo tinc un llapis.
escucharemos las alegaciones del caso Roe contra Wade. Puede proceder.
Si realmente queréis saber cómo se legalizó el aborto en nuestro país, os contaré la verdadera historia.
Doctora Jefferson, ¿te gustaría encabezar un grupo Provida que estoy formando?
La clínica de Nathanson está realizando 1,000 abortos a la semana. Por eso sacrifico mi tiempo participando en la lucha.
Bueno, aquesta va d'una altra temàtica.
Sí, aquesta pel·lícula és un drama. Es diu El grito silencioso, el caso Roe...
Roe and Wade.
Sí, Roe and Wade.
John Boyd.
Sí, bueno, John Boyd és un secundari, no és el personatge principal. Però... no sé per on començar. Parla sobre el moment dels anys 70, diria jo, a l'estat de Texas, que volen legalitzar l'abort i que les dones el que fan és manifestacions feministes en pro de la seva llibertat, que està molt bé, ¿vale? Però que hi ha un parell de metges i política, perquè al final tot és política, que veuen darrere que això és un negoci. I els metges s'emparen en estem salvant vides de les dones perquè no tinguin que practicar l'avortament en clíniques clandestines, que això es feia en aquella època perquè no estava aprovat, i que s'emparen en salvar vides, i en realitat el que estan fent és forrant-se de diners i fent aborts, és igual, que és igual la setmana de gestació i és igual el perquè. És una brutalitat, és un drama. I a mi em va deixar...
I el bo és que està basat en fets reals.
Bueno, lo bo o no és lo bo.
Bueno, refereixo que la història va passar, que sempre la realitat supera la ficció.
O sigui, el metge, o sigui, recomano que la veieu perquè és una bona pel·lícula, perquè és una bona història, perquè coneixes part de la història, no? Però la veritat és que fa, després de sopar, no? I menjant tampoc, perquè dona molt, o sigui, deixen molt mal cos. Però aquest senyor diu aquí més de 10.000 abortos. ¿Vale? Aquest senyor practica aborts cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Ell només s'empara, de fet practica l'abort del seu propi fill. ¿Vale? I ell només s'empara en que està salvant a dones. Finalment, no pensa en que està abortant a un ésser viu. ¿Vale? Perquè, i sense cap tipus de malformació, sinó està matant a nens perquè sí, per dir alguna cosa. Fins al moment que arriba l'ecògraf. Perquè, clar, no tenien ecògraf. Ja, a la pel·li s'explica molt explícitament com ho feien i no ho explicaré ara. Fins al moment que arriba l'ecògraf. I aleshores, quan passa un ecògraf, no és un spoiler això, perquè hi veu...
La figura del...
Veu, vale? Realment, que i sent, sí. Veu i sent, aquí canvia. Aleshores, ell explica la pel·lícula uns anys després, quan ja ha deixat de... Però... És una pel·li molt interessant, però molt drama i que deixa mal cos. No, ja està.
¿Tú por qué no firmaste? Dime con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? Porque esta es mi casa.
Ui, ui, ui.
Bueno, aquesta ja pel·lícula, vista, no? Jo ja l'he vist, la vaig comentar una miqueta per sobre perquè tu sé que la veuràs ben aviat.
Jo la veuré aquesta setmana, o sigui, surt aquesta setmana o la setmana que ve, no recordo. La veuré ara, sí, abans que s'acabi el mes.
Bueno, es diu Asbesta i és un drama, la història d'un matrimoni francès que se'n va viure a un petit poble rural de Galícia. Aquí tenim la impotent naturalesa gallega és a l'escenari d'un drama sobre una Espanya negra. A la primera part tenim suspens, intriga i molta tensió. És un retrat de la violència, de la por, dels estereotips, de l'enveja, de l'ambició. És una història de conflicte entre veïns que tranquil·lament hauria pogut ser una pel·lícula, un western, la història que explica. Però són uns fets...
Bueno, de fet, el...
Digues.
Quan va recollir el Goya,
el Sorogoyen? Lluís...
No, el Zahera.
El Zahera,
va dir, jo
sí.
Sempre quería hacer un western. I esto, más o menos, es un western. O sigui que sí, sí.
No, que podia ser una història d'un western. I el bo és que està basat en una història que hi ha un documental fet que es diu Santa Olla, que va passar de veritat. O sigui, jo he vist les dues coses, vaig veure la
basada
pel·lícula
reales, també,
i després
no?
Em vaig veure el documental i dic, com pot ser viure en un país amb aquesta Espanya negra. I avui, aquest dematí, escoltant les notícies, un poblet de Galícia, un veí ha cremat la casa de la veïna perquè li anava darrere i ella no li feia cas. O sigui, això ha passat avui, mentre fem el programa.
Pues,
la Galícia profunda...
Això és la Galícia, la Galícia rural.
No explico res més perquè quan vegis la pel·lícula la comentem, vale. Perquè a mi m'ha agradat molt.
Vale. Aviam, hi ha una altra Galícia a part del pop, a la gallega.
Corre, muchacho, ya.
Ui, aquesta sèrie és italo-alemana, és una coproducció de l'any 76, duració cada episodi 30 minutets. I com se deia això?
Ortho Way. Tu la vas arribar a veure?
Jo no, és dibuixos això?
No, és dibuixos.
No. Ah, pues no.
Hi havia el Peter Marshall, el Stanley Baker, la Doris Kunchman, Vicenzo Coccioli...
Bueno, gent que no coneixen de res, que són els que sortien aquí. Perquè el Peter Marshall aquest va fer poca cosa.
Aquesta va acabar malament. Aquí a Espanya va ser superpopular. Va ser de les primeres sèries, juntament amb Bonanza, a veure una primera generació d'espanyols vinculats a la televisió. Va ser estrenada el 16 de setembre del 78 sense cap mena d'anunci previ. Aquell mateix migdia tots estàvem esperant un nou capítol de Mazinger Z.
I tu creus, jo que era jovenet, que tenia jo 12 anys esperant-me que em surti aquí un nen a la selva blanc com un Tarzan modern a l'Ortho Way.
És que era un Tarzan modern.
Sí, dius, hombre,
mira, el protagonista, el Peter Marshall, tenia 16 anys.
16.
Sí, sí. Va ser el seu primer paper i crec que va ser l'últim.
No, va fer alguna cosa més, però després va poder...
La música dels germans Guido i Maurizio De Angelis.
Sí, aquests van fer moltes sèries.
Que van ser moltes sèries. Per exemple, Sandokan també va
ser... Home, Sandokan, aquesta sí que la conec, veus?
No, i també van fer, La Vuelta al Mundo en 80 Días, Los Mosqueperros, tot això ho feien ells.
La sèrie va ser rodada íntegrament a Àfrica i el repartiment va ser completat per autèntics membres de la tribu Maasai i els actors de teatre de Nairobi. 17 episodis. A Espanya es va emetre una versió reduïda de 13, no sabem el per què. L'escena final que va ser emesa, no va ser emesa completa, vull dir, coses de la televisió espanyola d'aquells temps.
Sí, acaba la sèrie que no sap si l'Ortho Way mora o no mora. Però en altres països aquella escena continuava i estava viu.
Sí?
I es quedava, estava viu. A part que no es quiten la Mazinger Z, no es posa la sèrie sencera.
És que televisió espanyola, lo que hay.
Secció del Guillermo.
Secció del Guillermo i Willy.
Secció del Guillermo. Vam anar a veure al cine la que m'has posat després, que és Dungeons and Dragons, Honor entre Ladrones.
Bueno, però aquestes guardianes de les fases.
Sí, però és que explico... O sigui, hem d'explicar les coses a la gent.
Vale.
I aleshores... va sortir el tràiler de Guardianes de la Galàxia 3.
Ja està, ja ens vam quedar al cine.
Vale, no, perquè és la 3 i l'estrenen ara a finals d'abril, que segurament la setmana que ve o l'altra ens en parlarà l'Agustí.
Segur.
Vale? I aleshores el Guillermo va veure el tràiler de la tercera i em va dir, mami, i per què no veiem Guardianes de la Galàxia? I li vaig dir, a mi em sembla estupendo, ciència-ficció m'encanta, o sigui que em sembla perfecte. Total, que aleshores vam veure Guardianes de la Galàxia, doncs això, pel·lícula del 2014, dirigida per James Gunn, que també ha dirigit la segona i la tercera, si no estic mal fixada, protagonitzada per Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, bueno, molta gent, el Vin Diesel, que vaig haver de buscar a veure on estava, el Vin Diesel, perquè no surt.
Ja bons actors.
Posant gasolina.
Peli Marvel, de ciència ficció, aventura, superherois, té part de comèdia, vull dir, per ell, per Guillermo, molt bé, molt ben trobada, perquè la part de comèdia... Quan li posen una mica de comèdia amb les pel·lis d'aventures o d'acció, sempre ajuda a que es passi més ràpid. O sigui que recomano per veure-la amb la família, si voleu.
Són 2 hores d'acció, sí. D'entreteniment, sí, d'espectacle
sí.
Americà.
Sí. Molt bé, molt bé. I segurament veurem la segona, aquest cap de setmana. I després del cine, la tercera.
No està mal. ¿Qué es eso?
Bueno, y de aquesta ya no has parlat. perquè és la que vas anar a veure.
Exacte. Sí, però no n'he parlat del rotllo parlar.
Pues parla del que parlis.
He parlat. Ah, que ja està, que ja està el tràiler. Vale,
és que sona...
Honor entre ladrones.
Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones, basada en el primer joc de rol de la història del 1974. Aquesta la vam anar a veure al cinema, eh? Aquesta no està en DVD, aquesta la vam anar a veure al cinema. I també 2 hores i quart de pur entreteniment, efectes visuals tremendos, comèdia, hi ha una, tu l'has vista, Agustí?
No l'he vist, aquesta.
Vale, hi ha una seqüència que van al cementiri a desenterrar els morts perquè han de fer una cosa que el Guillermo i jo ens pixàvem de riure al cine. O sigui, té estones de comèdia molt bones i ens va agradar molt, ens ho van passar molt bé, protagonitzada per Chris Pine, Michelle Rodríguez, que a mi m'encanta la Michelle Rodríguez per pel·lícules d'acció, i està superbé, de veritat, fantasia. A més, com que està a l'època medieval, al Guillermo també li agradava molt tot aquest rotllo i aquest estil de castells i tot això, o sigui que també recomanable per veure a partir de 10 anys perfectament amb sí, la família.
Mario, tu pots anar a partir de 10
sí,
anys
ja pots anar, Mario.
Gràcies.
Sí, de res.
Gràcies.
I esto es el tráiler sorpresa.
Tal com xirria, això és una pel·li antiga.
Això és el tràiler històric. A veure si adivineu de quina pel·lícula ets.
És una pel·li de Setmana Santa, rotllo Venir no, los 10 mandamientos o algo así.
Si escolteu bé, és de l'any 1933. Naturalment en blanc i negre. La música del Max Steiner, un geni de la música.
El acorazado Potemkin.
No. El Peter Jackson va fer una versió moderna de 3 hores.
Estan cridant. O sigui, és una pel·li de por.
D'aventures. També és una mica de cine dintre del cine.
Vale, digue'm només quantes paraules té el títol.
2.
2 paraules.
Paraules.
Durava 100 minuts.
Dintre del cine? Hi ha una versió moderna?
L'actiu era la Five Ray, que no fa gaire temps que va morir, i el Robert Armstrong. Aquests són actors ja antics, eh? Direcció, Marion C. Cooper i Ernest B. Schoedsack.
Però un moment. Que escoltar més, eh?
Però hi ha una cosa, a Santo de què ara?
A Santo de què?
Vull dir, aquesta pel·lícula té alguna temàtica que ens interessi?
No, jo dic, per dir que és un tràiler històric, a veure si l'adivineu, i si no, podem deixar per la setmana que ve, a veure si algun oient el sap.
Digue'm, per quina lletra comença la primera paraula del títol?
Per la K de Kilo.
Per la K de Kilo? Una pel·li que té un remake modern.
Hi ha un altre remake, als anys 70, que va fer el Dino de Laurentiis.
Sí, té diversos remakes.
Sí.
Un moment, que estic pensant molt.
Han dit el títol del personatge, ho han dit...
King Kong.
Coño, dic ostres. Ah, ho està buscant amb el mòbil, sí. No s'hi val.
Shazam. Ho he mirat amb el Shazam.
No,
I pel
Shazam,
al sortir la música, ha sortit King Kong.
No em sembla bé que s'ha hagut amb el mòbil.
Efectivament, estem escoltant una pel·lícula de stop motion de l'any 33, King Kong, 100 minuts de duració. Que ara semblarà una coseta de nens, però era una gran pel·lícula.
Va fer por.
I és que és de l'any 33.
Pensa
que d'aquí 10 anys ja tindrà 100 anys aquesta pel·lícula.
Saps quina seqüela va tindre això?
Jo proposo que a l'hora del tràiler tanquem els mòbils.
Sí. Va tindre una seqüela que era el Hijo de Kong, que era un mono blanc, va haver-hi una seqüela
sí,
l'any 35.
Tu no saps la seqüela que va tindre això als Estats Units? Però sí, hi havia molta gent que tenia adoptat ximpancés i tenia casa ximpancés.
A mi només em falta això, jo tinc el Willy i el hamster.
Se'ls van treure tots de casa, de la cagueta que va agafar la gent.
Molt bé, moltes gràcies.
Després vam anar Tarzan amb la Chita i van seguir més monos.
Sí, la Chita.
Que la Chita ha viscut molts anys, no fa tant que va morir el pobre.
Sí, jo em vaig casar amb una que es deia Conchita. No sé si tenia res que veure.
No.
D'acord.
Bueno, escolta, diguem adéu?
Sí, fins la propera setmana.
Adéu. Bueno, recordeu,
una setmana de molt
Aurora,
cinema.
Agustí, Màrius i Guillermo a la secció infantil.